Bon dia, són les 7 i des d'ara fins les 9. Com sempre, aquest estiu en serem molts amb moltes ganes de dir bon dia. Aquest estiu ens hem proposat no perdre la forma i mantenir un mínim d'activitat física amb el Fito Florenza, que ens proposa una rutina diària que podem recuperar al web de RAC1. Amb l'Eva Comas Arnal tindrem nova proposta literària i amb la psicòloga Helena Puig coneixerem més detalls de com gestionar el món de la parella. La Sandra Iruela ens ajudarà a triar el nostre perfum i amb ell, escolta'm, ens passejarem pels jardins proposats per Nacho Somovilla. Cuinarem peixet amb l'Enric Herce i coneixerem detalls d'algun dels crims al patrimoni que el Marc Balcells ens descobreix. Tot això i molt més avui a la Primera Pedra. Ens acompanyeu? One day in London City, a crew called C2C. They came to rock the party. Say what? Aquests caps de setmana d'estiu ens hem proposat a tenir bons hàbits esportius. En parlem amb en Fito Florenza, que ell és director tècnic de COA i entrenador personal de COA Center. Molt bon dia, Fito. Vam dir que no tindríem excusa perquè serien taules d'exercicis curtets, 15 minuts diaris és suficient per tenir un bon hàbit esportiu.
Sí, i si més no per començar, també. O sigui que sí. Sobretot, si no fa res, això ja serà un gran què.
Exacte. La setmana passada vam parlar d'aquests entrenaments complets que podem fer a casa sense tenir absolutament res, no cal que tinguem cap gimnàs ni que ens apuntem enlloc. I, a més, ho hem acompanyat també amb unes imatges que podeu recuperar de com fer aquests exercicis. Avui treballarem la zona abdominal. Mm-hmm. Per què és important treballar aquesta zona?
És la zona abdominal o zona mitja o core, cinturó abdominal i lumbar. És important per prevenir i o millorar dolors d'esquena, per tenir una bona mobilitat, doncs, lumbopèlvica, que diem, de la cadera, no? I sobretot, doncs, perquè el cor és un transmissor de forces entre les cames i el tronc superior, i això ho utilitzem a cada gest que fem. Si t'aixeques del llit, si agafes un got molt alt, si rotes per passar-li un paper des de la cadira a un senyor o senyora de l'oficina que tens darrere, per tant, l'hem d'entrenar.
Sí, és molt més quotidià del que pensem. I com l'entrenem, Fito? Com ho fem, això?
Doncs, mira, us he preparat per aquesta ocasió un entrenament composat també de 3 exercicis. Les especificacions sobre sèries, repeticions, que serà molt simple i ràpid i fàcil d'entendre, ho trobareu
a les xarxes
vídeo
de la web, que tindrem penjat. Mm-hmm. Perfecte.
Efectivament. Per tant, ara simplement descriuré per fer un tast. Podeu fer un tast del que serà. I són, mira, farem una... Per exemple, el primer exercici serà una planxa frontal, sí, amb genolls a terra. Vale? I això és com si estiguessis, bueno, amb els colzes a sota dels ombros i boca avall al terra, com si estiguessis en quadrupèdia però t'haguessis caigut cap endavant.
Val. La posició la veurem clara en les imatges, però és apoyar els braços a partir del colze fins la mà i mantenir el cos rígid amb el suport també de les puntes dels peus.
Bueno,
en aquest cas seria els genolls a terra.
Us he preparat genolls perquè sí que
és una mica més fàcil així?
Sí. Vale. La planxa clàssica és la que tu has dit. De fet, he llegit un article recentment sobre això, però és cert que ja sigui pel que li pot passar la panxa a una persona o perquè té inhibida la musculatura de la zona abdominal i lumbar, la cadera cau, llavors ens fem mal en lloc de millorar.
Val.
Llavors començarem així.
Sí?
I llavors el segon exercici és una planxa lateral amb genolls a terra també, com mm-hmm. si estiguessis al llit en una posició de nadador, no? Una mica, bueno, acurrucada, però amb la cadera alta i la cadera extesa, que això exactament ho veureu al vídeo. Mm-hmm. I així treballem la part lateral dels oblics, de la zona lateral, de la zona mitja, i després uns escaladors amb les mans a una cadira o al sofà o a la paret, ja ho veureu al vídeo, molt fàcil, que és elevar un genoll i després un altre amb l'esquena recta, fent força i respirant, com veureu al vídeo. I aquests són els 3 exercicis per aquest entrenament.
Exacte, que podem fer, com dèiem, a casa i que són 15 minutets, no molt més, per tant, un hàbit fàcil d'adquirir. Fito, la setmana que ve, més hàbit saludable, per tant, més exercici, et sembla?
Em sembla perfecte, moltes gràcies.
Fins la setmana que ve.
La primera pedra.
Aquest estiu, com sabeu, l'Eva Comas Arnal ens proposa viure aventures a través de les pàgines d'una novel·la. I avui ens porta una història d'aventures trepidant a alta mar. Es tracta de Tifó, de Joseph Conrad. Eva, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Situa'ns a on passa i quan aquesta aventura.
Sí, deixa'm dir que és una novel·la molt breu, que es llegeix de seguida, que tu bé ho deies, és una novel·la trepidant, o sigui que les pàgines aniran ràpid, ràpid, i tot passa a bord d'un vaixell de vapor, però ens l'hem d'imaginar a l'extrem orient. És un vaixell que va navegant rumb a la Xina i curiosament passa entre finals del XIX i començaments del XX, perquè precisament en Joseph Conrad l'escriu just en aquell moment.
Uh-huh. Això és el que ens explica aquesta aventura, sí. Però els seus protagonistes...
Sí, mira, ell crea un personatge que és el més important de la història, que és el capità McQueer, que és nascut a Belfast, però després hi ha un altre personatge molt important, que és el primer oficial, que es diu senyor Jukes, que és solter. I veiem, aquests personatges ens són presentats d'una manera magistral per Conrad, perquè ens els presenta a través de les cartes que escriuen a les seves dones. I d'aquesta manera veiem com aquests llops de mar, aquests personatges així més aviat sorruts, imagina't, no?, alta mar...
Sí, sí. No, havien de ser-ho, aquella, no?, per sobreviure.
Exacte. En aquella època, parlant precisament amb les seves dones i fent descripcions molt minucioses de com era la vida a alta mar, no? Deixa'm dir que aquest vaixell que viatja, doncs, cap a la Xina, porta un carregament, i aquí hi ha el conflicte i el tema de la novel·la, de 200 culis. Què eren els culis? Eren treballadors xinesos que anaven a treballar en un altre punt de l'extrem orient i que tornaven a casa després d'haver-se passat 7 anys treballant, gairebé en un règim d'esclavitud, i tornaven cap a la Xina carregadets amb cofrets de tot el que havien guanyat en el lloc on havien estat treballant, amb la qual cosa ja et pots imaginar.
Sí, el risc que tenien.
Exacte, perquè el que narra precisament Tifó, de Joseph Conrad, ja ens ho diu el títol, és una tempesta impressionant. A més, una tempesta que ens la va preparant a poc, o sigui, que la vas veient venir i veus que hi ha un personatge, que és aquest solter que et deia, el senyor Hughes, que li va dient amb el capità: capità, desviem-nos uns quants graus perquè si no trobarem el tifó de cara. I ell: no, que si no, no arribarem a la Xina en el moment que tinc previst d'entregar totes aquestes persones, que hem d'arribar aquest dia, divendres tal, no? I el capità no es vol desviar. I van de dret cap a la tempesta.
Coneixem Joseph Conrad sobretot per El cor de les tenebres, però, a més, aquest autor va tenir una vida, ja tot ell, aventurera.
Sí.
No podia escriure d'altra manera, per tant.
No podia escriure d'una altra manera. Joseph Conrad és un dels personatges que es coneix perquè ell és nascut en terra on avui hi ha Ucraïna, tristament d'actualitat, no? Però de llengua polonesa, i que va, als 17 anys, enrolar-se a la marina mercant anglesa, amb la qual cosa va aprendre molt l'anglès i va aprendre tot el vocabulari nàutic en anglès. Va passar-se molts anys viatjant, i precisament tant el capità com el senyor Hughes tenen part de la seva vida i de la seva experiència, no? I, de fet, per mi, la grandesa que té Conrad és que tu estàs llegint aquella obra i ho veus tot, tot el que et diu. No és com una història que sembla que sigui llunyana. No, és que està en present. Tu veus com està arribant el tifó i ho sents, no?
Mm-hmm. Doncs tenim moltes ganes de llegir aquest llibre perquè realment ens porta cap al món marí,
sí.
Que ara, de cara a les vacances,
sí,
d'estiu, ens ve de gust.
Sí.
I a més, aventures, que teníem ganes de viure aventures.
Sí. Deixa'm dir-te, a més, que la traducció que la signa en Yannick Garcia en aquesta edició que està editada per Navona, és, ja veus, una novel·la...
Sí, d'aquelles bastant... que a més és fàcil de portar, sí, allà on vagis, si te'n vas a la platja, on sigui.
Exacte. Doncs té un català molt i molt viu. O sigui, que això encara ens la fa com... Més ens propera. La costa, no? Sí. I sense els personatges, amb molta vivesa en l'oralitat, perquè és una novel·la que està plena de diàlegs, això, entre els personatges que presenta.
Doncs Tifó, de Josep Conrad, és la proposta que ens fa avui l'Eva Comas. Moltíssimes gràcies, Eva. La setmana que ve més.
La setmana que ve, més aventures, més mar, més boscos, més selva.
En tenim moltes ganes. Que vagi molt bé.
Adéu-siau.
La primera pedra, amb Noemí Polls.
Farem passejos mirant el cel de la mà de la Laia López. Ella és controladora terrestre de l'estació espacial. Laia, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Escolta'm, tenim ganes d'anar de la teva mà fins a la Lluna aquest estiu, perquè tenim ganes de... Primer, que ens recordis quan és la propera expedició, que en principi havien dit que seria el 2025, per aterrar a la Lluna, amb astronautes, amb gent, altra vegada, no?
Sí, és molt més aviat del que la gent es pensa. De fet, si aneu pel carrer i li pregunteu a qualsevol persona quan creus que tornarem a la Lluna, igual us diuen d'aquí 50 anys, d'aquí 100 anys, però no. És, segons la NASA, el 2025, el desembre del 2025, volen començar la missió Artemis 3, que l'objectiu és aterrar... seria allunar.
Allunar, clar.
Portar la primera dona i la primera persona negra a la Lluna de mà dels Estats Units i de la NASA.
Sí, sí. Per tant, tu dius que preveus que serà una mica més tard, que no serà el 2025, al desembre, com diuen ells. Però per algun motiu especial?
És que els que seguim tots els llançaments i totes les missions, nosaltres sabem, sobretot... la NASA, no? Que és com una organització pública de la mà del govern, sempre hi ha retrasos. I llavors sabem que, jo crec que la meva aposta seria el 2027, si hagués de dir un any. És a dir, tampoc d'aquí molts anys, però jo crec que el 2025 és encara una mica aviat.
Una mica aviat. De totes maneres, l'home podria arribar a viure a la Lluna, ara que estem ja tornant a enviar astronautes? Seria difícil aconseguir-ho?
Hi ha moltes coses a tenir en compte. Seria difícil, jo ho veig possible. Però això és molt interessant perquè ens fa pensar què és el que realment necessitem, no?, per viure a la Lluna. Una de les primeres coses és menjar, evidentment. El que estan fent ara, tenim astronautes a l'Estació Espacial Internacional, tot el menjar que ells tenen ve des d'aquí la Terra, és a dir, ells el carreguen el menjar al coet, no?, i el porten fins a l'Estació Espacial Internacional. A la Lluna seria molt més complicat perquè està molt més lluny, seria molt més complicat tot, i llavors el que hauríem d'aconseguir és la manera de cultivar alguns aliments a la Lluna, que de fet ja s'han fet alguns experiments utilitzant part de la terra, de les pedres, de la pols de la Lluna que s'ha portat d'anteriors missions, i s'ha intentat plantar aquí alguna espècie de diverses plantes, i s'ha vist que el material de la Lluna conté molts metalls tòxics i altres components que són bastant dolents per cultivar i plantar aliments. Però tinc bones notícies, i és que aquests també experiments han vist que amb cucs que poden reciclar matèria orgànica es pot millorar aquesta estructura del terra de la Lluna, i doncs podríem... cultivar plantes a la Lluna.
Caram, per tant, escolta'm, bones notícies, com deies tu, i que potser fa que doni moltes ales a la ciència-ficció a partir d'ara, que no serà tan ciència-ficció, i que suposo que cada vegada es treballarà més perquè al final realment potser sí pugui ser la nostra segona Terra.
Sí, però també hi ha altres coses que hem de tenir en compte. Per exemple, hem dit ara el menjar. El següent seria l'aigua, no? D'on trobem aigua? Hem anat escoltant molt d'aquestes notícies. S'ha trobat aigua a la Lluna? Jo tinc la sensació que cada dos mesos hi ha una nova notícia de que han trobat aigua a la Lluna, però això ja ho sabem, està confirmat. Nosaltres sabem que hi ha aigua a la Lluna en diverses formes. El més famós és que hi ha aigua en estat de gel al pol sud, als pols de la Lluna, no? I per això, de fet, el Pol Sud és una de les regions que de fet volen enviar els humans allà, no? Doncs per tenir aigua que poguessin ells després convertir en aigua líquida. I de fet, a partir de l'aigua, com sabem, l'aigua són dos hidrògens i un oxigen, doncs també podríem obtenir oxigen i ajudar també doncs, a fer que l'aire sigui respirable, perquè a la Lluna no és respirable. Llavors hauríem d'aconseguir doncs, obtenir oxigen i processar-lo, treure'l doncs, de l'aigua, treure'ls del material del terra i aconseguir també oxigen per respirar.
Per tant, encara queda molta feina a fer i intueixo que no és una prioritat per als estats aconseguir viure ja a la Lluna, per tant, això va per llarg.
Va per llarg viure-hi, però queda més a prop del que ens pensem, perquè el que volen fer és tenir una nau que doni voltes a la Lluna, vale? Per tant, els astronautes viurien en òrbita a la Lluna i cada cert temps fer una expedició a la Lluna, és a dir, hi haurien els astronautes que viurien en aquesta nau que orbita la Lluna i de tant en tant baixarien a la Lluna, farien una expedició científica, agafarien algunes mostres, investigarien noves àrees pel futur, per viure, i etc., nous minerals, etc., i després tornarien a pujar en aquesta nau que orbités la Lluna. Per tant, jo no ho veig tan lluny i també el fet de viure allà jo ho veig molt més fàcil, imaginem-nos que nosaltres construïm com una estructura, no, a la Lluna, imaginem-nos un inflable, una estructura que es pugui expandir, i dintre d'aquesta estructura doncs, nosaltres tenim oxigen, podem cultivar plantes, portem matèria orgànica d'aquí, portem tot el que necessitem per viure. Jo crec que en una zona aïllada, evidentment que ens protegís doncs, de totes les coses dolentes de la Lluna, com per exemple la radiació, els micrometeorits que van bombardejant la superfície, però jo no ho veuria tan difícil. Jo crec que en els propers 100 anys veurem molts avenços cap a viure a la Lluna i cap a totes les missions de la Lluna.
Doncs ens veurem uns quants, però no tots, perquè evidentment d'aquí 100 anys ja seran les futures generacions les que acabin potser trepitjant aquesta superfície, la de la Lluna. Laia, com sempre, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres, que vagi bé.
La primera pedra, amb Noemí Polls.
A l'espasa hi ha violència. I la violència és enemiga del dret. Com vols saber la veritat de les paraules dels altres?
Aquest és un fragment de l'obra Els ulls de l'etern germà, una novel·la breu de l'Stefan Zweig, amb la que s'estrenava la companyia teatral La Perla 29, ara fa 20 anys. Oriol Brogi i Bet Orfila, director artístic i gerent, fundadors de La Perla 29, molt bon dia a tots dos.
Hola, bon dia.
Clar, han passat 20 anys, de fet era el 2002, exactament, des de la Sala Beckett, llavors, després de que el director de l'espai, Toni Casares, us donés aquesta carta blanca per estrenar-vos. Què recordeu d'aquells inicis i com explicaríeu aquesta gestació de La Perla, que tants fruits ha donat i que tan contents i feliços ens ha fet a molts?
També és veritat que no sabem ben bé la data del naixement de La Perla. I aleshores hi ha com una, com moltes coses, suposo, que hi ha una època en què es va gestant el que ha de ser una manera de fer durant un temps que comencem a fer teatre, comencem a treballar aquí i allà, tots dos, i els altres companys i socis amb què vam engegar. Hi ha un moment que es va fent, hi ha un moment que ja s'està fent, i després ja, d'aquest moment, ja passes a molts altres moments i arribes al moment actual, i no te n'adones gaire.
Hi ha un inici, no?, una prèvia a arribar a La Perla, però és veritat que sí que hi ha una data d'un dia que creem una empresa que es diu La Perla 29, no?
Sí, sobretot que hi ha un dia que tenim la sensació que necessitem fer-ho d'alguna manera, no? Mm-hmm.
Es nota que la Bet porta els papers, no? Segurament.
Sí.
Hi ha un dia que vam signar, no?
Exacte. Que sí. Llavors sí que hi ha una data. Sí. No, però té raó que això ve de tot un recorregut anterior que inclús el pot situar quasi que a l'escola, eh?
Sí.
No?
Sí, però i el que volia dir és que aquest recorregut, o sigui, que més que el dia que firmes, l'important és el dia que et planteges que vols, que necessites, que voldries,
que vols anar cap allà.
Que vols anar cap allà, o que et trobes a fer un cafè amb la Carlota, o amb el Juli, o amb el Xavi, o amb el Jordi, que són els sis que ho vam fer, de fer un cafè per dir, per què no? Aquell dia és el... Després hi ha un dia que ho firmes, però entre el dia que ho firmes i el dia d'avui, que han passat 20, 21, 22 anys, costa molt d'anar posant divisions.
Sí, sí, sí.
De totes maneres, aquest any sí que heu volgut celebrar aquests 20 anys.
Sí, sí.
Perquè heu considerat que era el moment d'aturar-se una mica i potser fer una mirada cap enrere?
Sí, jo em sembla que 20 anys és una etapa prou llarga com per dir, ostres, hem fet un projecte prou sòlid com per haver arribat fins aquí. I alhora també ens passa una mica, no?, que tenim com una necessitat de revisar-nos.
De totes maneres, aquell moment devia ser una declaració d'intencions, perquè quan heu volgut fer memòria heu anat a buscar la primera obra. No sé sí. si aquella obra, aquella tria, ja marcava un circuit cap on volíeu anar.
Sí.
Jo crec que sí que el marcava, però no ho sabíem, nosaltres.
Clar, això ho fas després, no? Allò Clar. Dels punts de connexió,
Exacte.
Quan mires enrere.
O sigui, la declaració d'intencions la fas una mica inconscientment, em sembla.
Sí.
Amb un projecte com el nostre, no?
Sí.
Vull dir que en aquell moment ni artísticament
no.
Sabíem que Els ulls de ten germà seria una mica... que pot marcar el nostre camí.
Sí.
Ni a nivell de model, de...
No.
De projecte, teníem molt clar que això perduraria o... sinó que simplement ho provàvem.
De fet, vau començar la Beckett, que suposo que també devia marcar una manera de fer,
sí.
no? La Beckett marca molt la personalitat dels inicis.
Sí.
Sí, molt.
Sí, la Beckett, la gent de la Beckett, la manera de fer, i realment...
Acollien molt, no?, a la Beckett.
Ens sentíem
per
molt
algú
acollits.
Com nosaltres, que érem sí. molt emergents i
sí.
molt inexperts.
Ens sentíem...
T'acollien molt.
Senties que t'acollien i que et proposaven que tiressis endavant i que fessis alguna cosa i que et donaven les eines necessàries que necessitessis, no? Una altra vegada, tant a nivell de gestió, com d'assaig, com artístic, i etc. En aquell moment no sabies ben bé... És veritat que quan comences moltes vegades vols fer moltes declaracions d'intencions, no? I justament en aquesta vegada no gaire, perquè hi havia molt pocs diners, i es tractava de fer una cosa que ens sortís fàcil i que ja veuríem, no?
Potser més espontània.
Era més espontània. Vull dir que havíem fet alguns muntatges, un de més grossos, i més arriscats a nivell d'organització, de números. Aquest era com... Tot d'un era més petit, i era de dir, ai, doncs, ara com que som entre tres, doncs fem el que puguem i a veure què ens surt. I és veritat que en el moment en què hem anat a revisar-ho al cap de 20 anys a nivell artístic, aquell mateix espectacle, sí que ha sigut quan hem dit més, ostres, allà ja hi havia tot allò que després hem fet a la Perla i que hem desenvolupat molt a la Perla. Aquí hi havia un bon embrió, artísticament.
Veu començar la Beckett i de sobte passeu a la biblioteca, que jo crec que és un escenari fascinant i que us ha marcat molt també la personalitat de la Perla 29.
Molt. Home, de sobte...
mentida, no? Com un espai
s'integra sí,
amb la filosofia d'una
bueno,
companyia.
Tu sempre ho dius, no? Que l'espai defineix...
L'espai et marca molt
sí.
i tu et defineixi.
Sí.
Era un moment en què la Perla estava fent un salt endavant... Jo venia d'un centre d'arts escèniques que es va fer a Terrassa una època. El model de gestió s'estava començant a fer gros i era més evident que podíem fer més coses i que, per tant, podíem suportar projectes més grossos. I aleshores volíem fer un misantrop. I el misantrop és una obra de Molière que és un tio, un net outsider, que no s'adapta ben bé en els costums. Està fascinat pels costums de la societat en aquell seu moment, però no li agraden. I aleshores vam dir, ostres, què millor que fer-ho en un lloc, en un circuit diferent, no? Que no sigui un teatre. I ens vam anar a parar per unes casualitats d'uns atzars, vam anar a parar en un espai de la Biblioteca de Catalunya, de la Sala Noble, de la Sala Grossa, i vam fer una obra allà, i va anar molt bé. I fent allò, vam anar a parar també per un atzar, vam anar a parar en l'espai que estava en desús en aquell moment, i també en aquells propers dos anys per un altre, no sé si atzar o condició, els astres van alinear perquè aquells dos anys següents ja els hi anés bé a la biblioteca fer... que allò ho ocupéssim d'alguna manera i en poguéssim fer una Antígona de Sòfocles. I, a més, el projecte que va aparèixer, que era l'Antígona de Sòfocles, era perfecte per aquell espai.
Per l'espai,
i per la biblioteca, o sigui, que es fes, no? Que
sí.
Era més interessant. Sòfocles, no sé, hi havia algú de... I tot d'una, tot va anar fent-se així. I per entre atzar i que ens ho vam treballar molt i que ha costat molt també, tant molts esforços per part de la biblioteca, per part nostra, per... Vull dir que no són coses que cauen del cel, sinó que cau una miqueta i després tu l'has de treballar moltíssim, moltíssim, moltíssim i sacrificar-hi molt, inclús sacrificar alguns projectes que voldries fer que no fas per això. Sí, i anar construint.
Sí, perquè en els primers anys no estava clar que allò acabés tenint... que funcionés com un teatre. Exacte, era com un projecte molt efímer.
Era convertir un espai que no havia estat teatre.
No. Però vull dir que d'entrada no va ser, d'acord, doncs això ho convertirem en un teatre, sinó que va ser, bueno, doncs va, ho podeu utilitzar, va, doncs feu l'Antígona de Sòfocles, després vam presentar un altre projecte, va, doncs aquest també. I així van anar passant els anys.
Van anar passant els anys i les obres.
Sí, clar.
Una d'elles també Incendis, que també aquella sorra, sí, també va marcar una manera de, una línia d'escenografia.
Sí. Sí, a Incendis, diguéssim, apareixem a la biblioteca, ja les, posem la sorra per qüestions d'acústica i allò es va transformant. I ens fem unes quantes, arribem a fer el Hamlet, entremig en altres, però hi ha el Hamlet, Lucius de Bohèmia, molt important, i el Rei Lear també, i que això ens acaben de consolidar una proposta. I el de l'Incendis és que el Julio ens proposa d'agafar la sorra i aquella estètica que estem treballant a la biblioteca i portar-lo a un teatre més gros i més a l'uso a veure què passa. És com agafar aquelles eines que hem estat treballant des dels últims anys, germà, passant per Antígona i Luces i Hamlet i agafar-ho i posar-ho en una altra sensació i allà es tanca, es consolida, es quatlla.
Per algun motiu va ser la Perla 29?
El nom? Mhm. Sí, perquè el projecte es va gestar al carrer La Perla número 29, en un local que hi havia llavors. I ens semblava un nom així, no sé, perquè sempre dèiem que anem a La Perla, no?
Era La Perla, sí.
Era La Perla.
La Perla era el nom del carrer. I estava entre el carrer, hi havia Llibertat, Emancipació, aquests noms de
declaracions
gràcia.
De principis, sí. que encaixaven perfectament amb
I
la companyia.
La Perla ens semblava una cosa com bonica, no? I alhora atractiva, i per un nom que l'espectador que veia és La Perla 29. Com? Què vol dir això? No? Té un punt de misteri.
Sí, sí.
És una cosa, també una vida pirata, sembla un buque, no?
Ah, sí, sí. Aires de Llibertat.
Exacte.
Tot sí. Plegat.
I el número 29, mira, ens va agradar.
Sí, sí.
Era, era el número 29, teníem allà...
Quantes obres heu arribat a fer amb La Perla?
Ostres.
La Perla n'ha fet...
Les heu comptades?
Sí, jo les vam estar comptant. I ens vam fer de lío. Vull dir que no són números... clar, científicament hauria de ser exacte, no? Però ens hi ha una producció que penses, aquesta què és? Això és un recital de poemes, però era recital de poemes o era obra de teatre?
Clar.
Allò que vam fer d'espriu...
Bueno, ho tenim a la memòria, no?
Però sí, jo els tinc comptats i són entre... Ja en una vuitantena d'espectacles, aquests 20 anys...
Déu-n'hi-do.
I jo vaig estar comptant perquè jo vaig començar a comptar els que havia dirigit, doncs, els que havia fet d'ajudant, els que havia fet d'actor en la meva carrera, quan eren de La Perla i quan no, i tinc un lío. Però surten una vuitantena d'espectacles.
I més enllà del que passa dins del marc geogràfic del nostre territori, La Perla 29 amplia el seu marc simbòlic arreu del món i arriba a París amb 28 i mig.
La pel·lícula Autoimmezzo, com tot l'univers de Fellini, et fascina. I al mateix moment no saps segur si és que et perds alguna cosa, però et remou, et commou. I quan vas fent teatre, te n'adones que aquest dubte està a dintre de cada indicació, de cada detall de l'escenografia i de cada moment que l'espectador mira. És un patchwork de moltes escenes diferents, de moltes obres diferents, de molts autors diferents, i amb tot això és un gran joc, una obra festiva que... et fa plorar.
Decideixo ser feliç, obro el pit a l'imprevist. Ja vull...
Una recreació del món del teatre, la literatura, del cinema, el circ, l'amor, la vida, la mort. Què va suposar aquesta estrena a París?
Sí.
La Bet respira.
Sí.
No, és que va ser un pas endavant molt fort i també un repte i un pressing, no?, per nosaltres.
Sí.
Vull dir,
que sí.
Per tot l'equip i... Des de l'encàrrec del projecte fins a l'estrena,
sí.
Ha sigut fort.
Ha fet fort, sí.
Molt xulo.
I un repte també, perquè t'acostumes potser a treballar en un entorn molt concret i a vegades sortir fora
sí.
deu donar una mica de vertigen,
jo
no?
Jo crec que sí, dona aquest vertigen, et fa obrir, et fa airejar. Ha sigut molt fort, diguéssim, que ara parlàvem, jo estava dient, hem gravat, que era en una... que commou i trasbalsa, però en l'equip també, és clar. I en els espectadors també, els espectadors que venen normalment i que poden desplaçar-se fins allà. Han passat moltes coses, eh? L'equip s'ha remogut molt des d'aleshores, no? I realment ens ha agafat, se'ns ha quedat a dintre la sensació de que havíem de continuar anant a fora, anant i venint, que havíem d'exportar el nostre teatre, de fer aliances, de fer comproduccions, d'estructurar-nos pensant en que podíem sortir a fora, anar a França, Itàlia, Alemanya...
De fet, aquesta és una creació que potser intenta treballar amb valors tan universals que puguin ser totalment exportables, que de fet el teatre ja ho és sempre, però...
Sempre, sí. Sí, en aquesta obra que el text en català no era tan important, que hi havia barreja d'idiomes i que hi havia molta cosa visual, era més fàcil arribar. Però també, per exemple, ens va passar quan fèiem Bodas de Sangre, que hi havia, vam anar a França, i realment els espectadors seguien amb subtítols sense problema, però que a més el text el coneixen més, i potser l'Orca els hi fascina molt a França, per exemple. Hi ha maneres de comunicar. Te n'adones que quan estàs fent l'obra, si realment has trencat alguna barrera, després les altres barreres que hi ha darrere salten com tanques, cauen tot de cop i l'espectador entra en una relació amb els artistes de l'escenari diferent. I el públic va anar molt bé, sí.
Sí, a més va ser com gradual, no? Vull dir que els primers dies costava que venís gent, perquè clar, nosaltres allà érem un reclam que ens avalava el teatre només, però la gent no sabia res de nosaltres. Sí. I a poc a poc va anar venint cada cop més gent, llavors deies, ostres, això és que s'ho diuen. Un públic bastant diferent que aquí, no?
Sí, bueno, tot era molt diferent, perquè... Vull dir que
per començar, els recursos que tenia el teatre ens anaven deixant bocabadats cada dia.
Sí, no? Esclar. I anar a França, finalment, el que ens va donar a tots els que vam anar-hi, i el públic que va venir, va ser molt cansament i esgotar, però molt content. O sigui, diu, hòstia...
Un xute d'energia.
Sí, un xute, exacte. Això.
Que aquesta energia, de totes maneres, vosaltres potser ho heu vist molt clar, perquè ara el celebra els 20 anys. He buscat complicitat amb la gent més jove. Passa per aquest públic jove. Nosaltres heu volgut celebrar-ho fent aquesta complicitat amb els que fan aquest any també 20
exacte.
Anys i dieu, escolta'm, si veniu, us regalem una entrada a tu i al teu acompanyant.
I això no saps la il·lusió que fa, eh? Veure que venen.
Venen? Això sí,
i tant que venen.
Està tenint resposta?
Molt.
Que
bo.
Sí, amb els ulls de ten germà, ara no et sé dir les dades, però va
bastant,
venir molta
sí.
gent i ara a mi m'està fent molta il·lusió que amb la Coralina, que fem un Goldoni ara que estrenem a finals d'aquest mes, la promoció estarà oberta a partir de que s'estreni i no saps la quantitat de trucades que tenim de però quan obrireu això? I dius, no.
Surten els números,
bé, i aleshores... vol venir a veure
està
un Goldoni.
I no podem obrir abans, no, perquè... No és que no podem obrir una miqueta
bueno,
abans.
Això perquè... ja ho parlarem després.
No. Diu, perquè si no es pot reservar. No, però és veritat que el fet de pensar-hi vol dir que un mes abans ja preveus això.
Clar, sí, sí.
I tens 20 anys i vols veure un Goldoni.
No, per això dic que és que a vegades ens fa patir que és una generació que sembla que es pugui perdre, no? Perquè els hàbits de consum d'art, de cinema, estan canviant i el teatre ha de seguir sent teatre. És a dir, un teatre no s'entén, sinó hi vas físicament.
Sí. Però sempre la gent més jove li ha costat, no aquesta generació, jo crec
totes.
Que totes, en general. I alhora també ens pensem que la gent jove voldrà veure coses molt modernes i que no li interessarà Goldoni o Sòfocles. I resulta que quan vam fer Antígona, el qui s'emocionava més era la gent més jove, que estava més verge, diguéssim, que no sabia...
Ja, que era un llenguatge més nou, no, potser?
Per ells era molt nou. Per ells era molt nou. I nosaltres, per nosaltres també, finalment, va ser bastant nou quan vam fer aquella Antígona. I a tots ens sorprenia. Tothom ens deia, per exemple, heu tallat moltes coses, l'heu modernitzat. I dèiem, no hem tallat res, ni hem modernitzat res, no hem canviat cap... És així. Ah, és així. Sí, Sòfocles és així. Ah, jo em pensava que Sòfocles era molt més pesat. Era molt més... No, és així. Ah, doncs a mi m'ha agradat molt, sí. Perquè les coses aquestes agraden. Aquest agraden a un adolescent que està, a un jove... I realment connectes. Jo no penso que la gent d'ara, jove, vagi menys al teatre que... És veritat que hi ha una qüestió d'hàbit. Potser li hem estat dient durant molts anys, a tu t'han d'agradar els esports i t'agradarà un altre tipus de coses. Això no, com que no t'agradarà ja no t'ho explico, no? Potser li hem estat dient això molt. I tot d'una, i van, i... És veritat que també ho has d'encertar. És a dir, si tu la primera vegada que vas al teatre vas a veure Ara diré un nom que no sé si s'ha fet o no, Lazarillo de Tormes, pues clar, fa una mica més de mandra perquè és un text feixuc molt gran i puf, que és molt obligatori, etc. Però si tu vas a veure un Goldoni que et fa trempar tot d'una, dius, hòstia, això està molt bé.
On ens portareu des de la Perla?
Bueno, farem una barreja de coses a la tardor, no?
A la tardor fem unes quantes coses de gent que encara estem acabant d'organitzar.
Acollirem algun projecte a l'espai, farem una cosa més de música durant uns dies.
Sí. Després recuperem la Filomena Martorano el mes de Nadal, als mesos de Nadal, que és una obra que vam fer de Filippo fa 2 anys, 1 any i mig.
2 anys,
amb la Clara, no? I sí. L'Enrico, i una companyia grossa, i que és una gran comèdia de Filippo, molt diferent de la de Goldoni, tots dos italians, però d'èpoques molt diferents, i de formes molt diferents. I després també convidem una altra companyia a venir, per això ho explicarem el
pencara. Anirem venint,
us anirem seguint. Sí, i fem 2 o 3 espectacles més i després fem un espectacle molt gran.
A finals de la temporada,
que ve. Un text del Mo Awad, com del d'Incendi, l'autor d'Incendis, un espectacle molt gran. Molt gros.
Doncs molta sort, molta merda per tots aquests projectes que encara han de venir i, evidentment, per molts anys de la Perla 29 i que puguem disfrutar-los amb vosaltres. Bet i Oriol, moltíssimes gràcies per ser aquí.
Moltes gràcies a tu.
Aquest estiu ens hem proposat fer un recorregut pel món de les olors, pel món del perfum. Ho fem de la mà de la Sandra Iruela, que ella és perfumista. A més, és formadora en perfumeria, consultora en disseny de fragàncies, fundadora de Sandir, de l'Escola Sandir. I, Sandra, molt bon dia.
Bon dia.
Amb ella ens hem proposat desxifrar aquest món que moltes vegades el tenim oblidat, però que, en canvi, tots reconeixem i que les olors ens porten immediatament a un record, a un punt de la memòria. I val la pena cuidar una mica. Potser ho tenim massa abandonat, Sandra.
Sí. Bueno, abandonat o que no ens han ensenyat prou, no? Jo insisteixo sempre en això, que dius, a algú li sap greu, és que jo utilitzo aquest perfum, però no sé ben bé a què olora, i dic, tranquil, és normal, eh? És normal perquè no, ningú ens ha ajudat a buscar aquelles paraules que defineixin aquestes olors, no? I a vegades hem de fer un esforç de dir a què no olora, i ho tenim claríssim, no? I buscar els altres sentits, buscar paraules que defineixin aquella olor basant-nos en textures, en colors, no? Inclús en èpoques de l'any, o si fos un vestit o un personatge, quin seria, no? Jo ajudo amb aquests elements a descriure aquella olor i si realment està parlant de nosaltres.
Clar, perquè abans ho estàvem comentant. Una persona tria un perfum per motius que moltes vegades no tenen res a veure amb aquesta olor que tu dius que val la pena conèixer i desxifrar. Per tant, per què comprem un perfum? Què és el que ens porta a decidir un perfum o un altre?
Els anuncis són superabocadors.
I els anuncis no ens ensenyen cap olor.
No, però...
perquè no podem arribar-hi a través de la televisió o de la ràdio,
etc. Per això són tan
etcètera.
Abocadors. Clar. La música, no? Els personatges, aquell mar intens, no? Blau, aquella noia tan seductora o aquell noi tan explosiu, no? Digue-li com vulguis, sí, però al final dius...
Tots ens venen al cap molts anuncis.
Clar, he d'anar, jo vull aquest perfum perquè l'anunci és guau. Però com que no mirem tant els anuncis, ja no ens aboquen tant o no ens fixem tant, busquem altres coses, no? I les xarxes socials estan plenes, doncs, dels celebrities que tenen el seu propi perfum, o modistos, o marques de roba, i això també ens ajuda, no?, a tenir ganes de descobrir. Descobrim, però ens agrada o no, però no sabem quins ingredients hi ha dins de cada perfum. També algú que porta un perfum i ens agrada com li queda a aquella persona i diem, doncs volem aquest mateix perfum i després descobrim que no ens queda igual. Això també passa, no? Però si som capaços de dir, o si més no, apropar-nos a les notes olfactives més representatives d'aquell perfum, si sabrem si som de dolços, som més de flors, o som més de vainilles, no? Al final és
perquè
això.
Perquè ara justament hi entrarem, però també no només l'anunci ens fa comprar-lo, o aquella situació que ens descriu l'anunci, sinó també l'envàs.
Totalment. El packaging...
Una sabata de tacó ens fa pensar que aquell perfum ens el posarem i arrasarem.
Exacte. I el defineix molt amb un target determinat, no? Pues, dones seductores amb aquell tipus de sabata en aquell moment donat, no? Això es treballa moltíssim. De fet, quan es dissenya un perfum, la feina del perfumista hi és i és molt important, però una feina molt important i rellevant és la part de packaging i la part d'envàs, de frescor, de cartró, d'etiqueta, de tot això que envolta a un perfum és superimportant a l'hora de comunicar el perfum i, si més no, donar-te com pistes a què pot olorar, no? Si parlem d'aquest tacó que deies, pues, segurament les notes olfactives seran de seducció, d'elegància, de classe, no? I què podria definir aquests adjectius? Doncs aquí és el que hem de saber.
Clar, perquè a vegades comprem aquest perfum amb aquest envoltori tan fantàstic, o de flors o del que sigui, i te'l poses i dius, però si no m'agrada gens, no el suporto i no l'aguanto. Què hem de tenir en compte quan agafem un perfum, ja pensant en l'olor que fa? El que volem dir o com ens volem sentir?
Clar, el perfum, no ens hem d'oblidar, no?, que una de les primeres descripcions del concepte perfum és seduir. No? Tu et poses un perfum perquè vols seduir, de fet els primers perfums que ens posàvem era com de nit, no? I més l'aigua de colònia de dia, no? Perquè la definició són conceptes diferents. Però sí que és veritat que és molt important que et faci sentir bé aquell perfum.
Aquest és fonamental.
Clar, perquè és que...
No l'aguantarem.
No ens sentirem bé amb nosaltres mateixos i nosaltres volem deixar una impremta olfactiva, no? Som aquest perfum amb els nostres olors que ens envolten, no? Des de tots els perfums que portem a sobre, del xampú o de la roba, del suavitzant, etc. Al final és un acord olfactiu de diferents notes i matisos, no? Llavors és important descobrir aquelles notes que ens senten bé, que ens agraden, que ens fan sentir bé i saber-lo triar. O sigui, és fonamental. Jo crec que portar un perfum que t'agradi i et faci sentir bé és el millor.
Hi ha notes de perfum que diuen coses molt més concretes i específiques? És a dir, si volem mostrar una imatge forta, haurem de tirar cap a unes notes d'olor que encaixin i que ens agradin, però que tirin cap un cantó que no pas cap un altre?
Sí, les notes més cítriques, les que dèiem que estaven a la part de la piràmide, les notes de sortida, no? Les més fresques, les més... que s'evaporen més ràpid, diguéssim que no tenen tanta personalitat en el fet de que no simbolitzen tant el caràcter d'una persona que la porti, no? Perquè és algo que associem a perfums o a aigües de colònia que de petits ja utilitzàvem, no? Qui no ha utilitzat marques que porten cítrics i que ens posàvem com una mica en quantitats grans, no? No com un perfum, sinó ens posàvem a la mà a litros, quasi.
Dutxaves amb elles.
I llavors aquesta olor l'associem és cultural i l'associem a una nota neta, d'higiene, de dia, no? Llavors és com, no té com una personalitat marcada, no? En canvi, quan utilitzem notes afustades com el pàtxuli o l'ut, o les notes animàliques, tot i que no les reconeixem com a tal, sinó que ens parlen del musc o l'almizcle, que són notes molt més potents, intenses, amb molta personalitat, realment no te la pots posar a les 8 del matí perquè deixaràs impremta per allà on vagis, no? Però si te la poses com a una nota amb molta personalitat, t'identificaran ràpidament perquè realment no se'n va com un cítric.
I serien aquestes notes de fons que dèiem que queden en el temps.
Sí. Llavors, en funció de la concentració que apliquem en el nostre perfum, o que no ho sabrem, perquè, clar, això fins que no avalues el perfum, però el perfumista sí que ho sabem, no? En funció de la concentració que hi hagi, farà que sigui un perfum més intens o menys. Uh-huh. Llavors, pot ser un perfum fresc i cítric i agradable de notes de sortida, però que faci que fixi, per tant, que ens duri aquell perfum sense pràcticament notar-ho amb una nota a cuir o animàlica o musc, no? Però és delicat, està ben construït, és rodó. En canvi, quan volem potenciar la part de fons i donar-li personalitat i que quan passis per allà diguin aquí ha arribat tal persona, llavors la concentració és molt més alta per donar-li més personalitat.
I després cada persona deixa anar una olor que fa que aquell perfum sigui diferent. Per tant, no tots els perfums valen igual per la mateixa persona.
No, perquè tenim una nota com de base, creada i construïda perquè tenim una empremta olfactiva ja quan naixem i només els que són...
bessons,
no? Mm-hmm. Tenen la mateixa empremta olfactiva.
Ah.
tots els altres en tenim una de diferent. I són pues, a nivell del que mengem, si prenem o no medicació, no? Tot això ajuda a que tinguem una olor i que ens identifiquem d'alguna forma o una altra. Llavors, a partir d'aquí, si ens hi posem tot el que ens posem a les capes del nostre cos, el gel de dutxa, la crema hidratant, etcètera, 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 tenim una olor de base que, juntament amb el nostre perfum, quedarà pues, uns matisos diferents amb una altra persona que no serà mai idèntic.
Per tant, un altre consell que podem donar és que quan algú es vagi a comprar o que es decideixi per un perfum, primer que el provi, que se'l deixi tot un dia, allò que agafes una mostreta o el que sigui, te la poses, i si durant el dia t'ha agradat, vol dir que el teu cos harmonitza amb aquella nota d'olor, no?
És superimportant. Avaluar primer en mullet, amb la tira olfactiva, i dir, aquest perfum crec que em pot agradar, i després avaluar-ho a la part de l'antebraç, d'aquí, que és la zona més neutra que tenim, i avaluar-ho aquí...
Sense fregar,
sense fregar, només aplicant-ho i fer uns petits tocs, no?, per no com trencar la molècula, per dir-ho d'alguna manera, i avaluar-ho. I quan ja realment veus que aquest perfum sí, em queda bé, m'agrada, posar-te les zones claus, que és darrere dels òvuls de les orelles, a darrere dels genolls, no? Els punts claus calents en el coll, i aquí és realment quan algú percebrà aquesta olor. Tu no te la percebràs tant, però si l'avalues abans a l'antebraç, sabràs com et quedarà la teva pell.
Doncs això farem aquest exercici a l'hora de triar el nostre perfum i seguirem parlant de perfums. Així que fins la setmana que ve, Sandra.
Gràcies.
Moltes vegades és un moment decisiu en la relació de parella perquè hi ha molta convivència durant les vacances, sobretot, però també l'estiu és època de noves relacions. Per tant, avui volem parlar justament de tot això, de què és el món de la parella, quins inconvenients tenim. Ho fem de la mà de la psicòloga Elena Puigguitart. Elena, molt bon dia.
Bon dia, Noé.
Ja hem anat seguint algunes de les coses que dèiem de la parella. Diem que aprofitem ara aquestes vacances per poder reflexionar sobre moltes coses. I avui, justament, volíem parlar de les ferides de la infantesa en la relació de parella. Perquè l'altre dissabte vam comentar-ho, que moltes vegades el que ens passa és que arrosseguem alguna cosa que no detectem què és i la transmetem en aquest nou nucli familiar que hem creat, que és el món de la parella.
Exacte.
I tu parlaves de dos nuclis familiars, no? Sortim d'un, entrem en un altre, arrosseguem-lo d'un cap a l'altre.
Exacte, perquè aquí la base és la intimitat, no? Quin és l'entorn íntim del nen, la família? Quan ens fem grans, quin passa a ser l'entorn íntim de la persona? Doncs la parella i la nova família que formarà. Però la parella, per exemple, igual que un adolescent, podries dir que el seu entorn superíntim són la seva colla d'amics, perquè en aquella època de la vida realment és així, no? Però realment, de família d'origen a parella. Llavors, què passa? Que tot allò, i això ho repeteixo molt, tot allò que no portem treballat i que portem des de casa, des de la família, que en línies de psicologia en diem les ferides infantils, si això no està treballat, Noé, ho abocarem a on? A la nova, al nou entorn íntim, que serà la parella. Per tant, aquella parella, entre cometes, es menjarà moltes coses que no són d'ell, aquesta persona, són de la meva família d'origen. Llavors, aquestes ferides es veuen amb coses molt del dia a dia. No ens pensem que només són traumes. Les ferides infantils poden ser traumes, per desgràcia, perquè n'hi ha ni molts, però també poden ser coses molt de famílies estructurades i que han intentat fer bé les coses. És a dir, jo em considero una bona mare, no? Però segurament puc haver traspassat algunes ferides a les meves filles. Què vol dir? Que, per exemple, imagina't que sóc molt perfeccionista, sóc molt exigent, que regulo les meves emocions d'una manera bastant pobra, o fins i tot unes famílies que parlen poc del món emocional. Això és típic i això provoca ferides infantils, no? Perquè no m'atreveixo a expressar qui sóc jo al món i em costa molt intimar amb les altres persones. És a dir, hi ha coses molt de dia a dia. Què passa? Que quan la meva parella, per exemple, fa la seva vida, que això ho hem comentat en un dels episodis, què passa? Que em sento abandonada. Això és una faria infantil, la faria de l'abandonament. I això em ve de casa, això em ve dels meus pares, no? O inclús a vegades hi ha persones que els hi pot venir de l'escola, que és un altre entorn on el nen passa moltes, moltes hores. Aquestes ferides infantils que jo porto des de l'època de petit se'n veuen quan la meva parella fa certes coses amb tota la llibertat del món i que haurien de poder-se fer, però a mi em causen un impacte emocional molt gran. Per què? Perquè realment aquesta acció de la meva parella, en el meu cervell, on el porta? Aquell registre que és molt més important des del punt de vista emocional. Per tant, és la sensació, la vibració, la freqüència que diem moltes vegades. ¿Vale? Com que em sento una mica abandonada, a on me'n vaig? El meu cervell, per protegir-me, se'n va a buscar a dir a on t'has sentit molt abandonada i per tant seria perillós i jo he de posar la màxima alerta. I jo estic reaccionant a coses del meu passat però amb una persona que no té ni idea què m'està passant. S'entén?
Mm-hmm, perfectament. O, per exemple, tu preveus que acabaràs sent abandonada perquè ho va ser en el seu moment de petit,
molt
però
bé.
Aquella persona no té cap intenció d'abandonar-te.
Exacte.
Per tant, el teu cervell està fent un circuit que no té per què passar,
sí.
No té per què repetir-se.
Exacte.
I amb això moltíssimes coses.
Això, per exemple, amb psicoanàlisi, que té coses, el psicoanàlisi té coses molt bones, això cadascú tria la línia que li va més bé, parlant de les projeccions, no? Aleshores, jo aquí podria dir que és una projecció, estic col·locant a la meva parella coses que són d'una altra persona. Són de referències importants. Els referents importants els anem projectant al llarg de la vida amb les persones que anem trobant. Això que has explicat seria una projecció, per exemple.
I cadascú, a més, reacciona d'una manera diferent. És a dir, dos germans havent patit exactament el mateix, potser un ho gestiona d'una manera i l'altre de l'altra. No hi ha un manual que digui, si tu tens uns pares així, actuaràs així.
No, perquè, clar, hi ha moltes altres variables. És a dir, quins companys has tingut, la classe que t'ha tocat, els mestres que t'han tocat, si ets millor o pitjor estudiant. És a dir, hi ha tantes coses a la vida que ens impacten i que llavors o fan més fonda la ferida o ajuden a mitigar aquesta ferida i a portar-la molt millor, no? I després també moltes vegades les conductes dels pares diem que s'imiten o es fan per oposició, és a dir, hi ha persones que copien i calquen exactament certes conductes dels pares que no són les millors, però n'hi ha d'altres que pel que sigui a dintre de les famílies, això ho veus amb diferents germans, fan l'oposició, és a dir, és com que han pogut veure, han pogut reflexionar que allò no toca i fan la conducta oposada i passen a una conducta molt més saludable.
Que moltes veus? Vegades aquestes coses les fas instintivament, però no sempre aquest instint et porta a bon port.
No, perquè hi ha un tema de temperament. Pensa que amb el temperament naixem, després es forma el caràcter, i el caràcter com es forma, per lo que et deia, doncs quins companys he tingut, més enllà dels pares i dels meus germans, no? No té res a veure si ets el primer germà, que el segon, que el tercer, que el quart, si ets un nen o ets una nena, si els pares estan separats o no estan separats, si vius en un poble o vius en una ciutat. És que tot, absolutament tot, forma caràcter, no? I aleshores té aquest impacte que dius tu. Però tornant a les ferides infantils, fixa't el que dèiem. Un exemple, per exemple, que et puc posar és que imagina't allò típic d'aquelles discussions del dia a dia, de no treu la tovallola quan es dutxa, o no canvia el rotllo de paper de vàter quan està gastat, o no endreça la cuina només a acabar, no? Doncs aquestes coses, per exemple, hi ha persones que els porten a estar enfadades permanentment, viuen enfadades. Per què? Perquè hi ha una ferida de la injustícia, i això es porta més des de petit. La ferida de la injustícia moltes vegades es mostra amb enfado. Estic enfadada. I llavors...
I la ferida de la injustícia, què l'ha provocat de petit? És a dir, què vol dir? Que tu has patit sempre injustícies o has patit una injustícia forta i això et fa veure les injustícies en les altres situacions?
Pot ser això, pot ser que tens pares que tu has vist que s'han comportat d'una manera que tant no t'has sentit prou ben tractat. Per desgràcia, per exemple, hi ha separacions que passa molt, que deixa aquesta ferida, no? I pot deixar-la d'abandonament, però també pares que ho han fet bé respecte a que no se sentin abandonats o rebutjats, però en canvi han tingut uns follons impressionants que ha portat a veure aquesta ferida de la injustícia, no? Llavors, jo penso que el món ha de ser just. No, el món no és just, per desgràcia no ho és. El món pot ser profundament injust, no?
I no és perfecte, evidentment.
Ni molt menys. Però hi ha persones que porten aquesta cosa de no, les coses han de ser com han de ser. Ostres, no, les coses no han de ser així. Això és una protecció que tinc jo, és una creença que tinc jo, i que al final el que està fent, m'està intentant protegir, perquè és una creença amb la que jo enfoco el món i dius, ai, que bé, no?, que el món fos perfecte, però que m'està fent molt de mal. I he de reestructurar aquesta creença, perquè aquesta creença no em portarà a pensar d'una manera determinada, a sentir d'una manera determinada amb les emocions, i al final què? Actuar d'una manera determinada també. Per tant, les creences, condiciona els pensaments, aquests a les emocions i aquests a les conductes finals. Són superimportants detectar-les.
Detectar-les i que a vegades no és fàcil, perquè estem parlant de coses molt de fa molt temps i que les portem de manera intuïtiva i no les sabem desgranar. Però sí que veiem el resultat.
Sí, el que has de pensar no és que formen part de la nostra identitat. És com que portes un traje, ¿vale? Un traje mida. Llavors, què has de fer en un moment de la teva vida? Qüestionar-te aquest traje. A mi ens continua servint, això.
O al menys petit, ja.
Clar, perquè, exacte, a les ferides formen part d'aquest ego, d'aquesta identitat. Llavors, fixa't que les vas veient. Llavors, és quan tu t'has de parar, i a més d'adult, i dir, vale, hi ha coses que m'estan fent mal, doncs hi ha coses que em serveixen. Per què dius que costa? Perquè costa desfer-se de part d'identitat. És com hem après a viure i a veure el món.
Mm-hmm. Ens hem protegit d'aquesta manera i que de sobte ens treguin aquesta capa, clar, a vegades et fa molt més vulnerable. Per això està bé fer-ho acompanyats, no? D'un professional que et pugui assessorar, perquè si no un mateix és difícil. O no, o podria un mateix sol.
Un mateix pot. Hi ha moltes persones que fan treball personal. Les persones que estan escoltant això són persones amb una intenció de millorar alguna cosa d'ells, perquè fixa't, és que perquè m'escolto un programa com aquest o llegeixo llibres com aquests, no? Però hi ha vegades que si veus que no te'n surts és on has de dir, val, doncs fins aquí ho he fet, està superbé, però necessito un extra d'ajuda. Igual que em trenco la cama i vaig al traumatòleg, doncs hi ha alguna ajuda a nivell psicològic que no me'n surto sola, me'n vaig a un psicòleg, un professional.
Doncs tinguem en compte, les ferides de la infantesa ens poden portar a tenir una relació de parella difícil i, per tant, val la pena que fem aquesta revisió personal. Com sempre, un plaer parlar-ne. Moltíssimes gràcies, Helena.
Un plaer també per mi. Gràcies a tu.